Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. Noves passes endavant a Catalunya en el desconfinament a partir d'avui, d'aquest dilluns, el dia que Barcelona i tota l'àrea metropolitana passen a la fase 1. Estem parlant de prop del 70% de la població del país que estrenarà mesures noves en aquest estadi, com la possibilitat de passejar o de fer esport en grups d'un màxim de 10 persones. Anem en directe, per exemple, al centre de Barcelona per veure com s'està llevant la ciutat ja amb aquesta nova fase de desconfinament. Saludem al David Fleta i a la Thaís Trujillo. Thaís, bon dia.
Hola, molt bon dia. D'estar aquí des de la Rambla de Catalunya, l'Eixample Esquerra de Barcelona. A aquestes hores hi ha terrasses pràcticament buides en aquest primer dia, en el que 5.500 bars i restaurants de la ciutat poden obrir per primera jornada després de 2 mesos de tancament. Això sí, totes les taules han de mantenir una distància de 2 metres de seguretat entre elles.
Gràcies, Thaís. A seguida ampliem la informació. I pel que fa al Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre o l'Alt Pirineu Aran, aquests van més avançats i el que fan és passar a la fase 2. Això vol dir, entre altres coses, que s'autoritzen els desplaçaments entre municipis dins de la regió sanitària, s'eliminen les franges horàries, torna certa activitat als cinemes i teatres i es pot anar a la platja a banyar-s'hi o a prendre el sol. Són les 8 del matí i així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, que ens deixa altres titulars, com per exemple que aquesta setmana s'elevarà la proposta d'unificar Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud en una sola regió sanitària per facilitar la mobilitat. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat obre la porta a accelerar els canvis de fase abans dels 14 dies establerts si el ritme de contenció de la pandèmia és favorable. Cau lleugerament la xifra de morts notificats a Catalunya per coronavirus en les últimes hores, amb 35 víctimes. Això mentre a Espanya s'ha produït un lleuger repunt. Pel que fa als contagis, continuen en una tendència clarament a la baixa. Setmana decisiva pel futur de Nissan a Catalunya. Els sindicats es reuneixen avui amb el Ministeri d'Indústria, mentre la japonesa definirà dijous els seus plans d'immediata activitat. Veiem quina és la situació ara mateix a la xarxa viària catalana des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs de moment, encara aquesta hora del matí, la circulació és força fluida a la majoria de carreteres catalanes. També ara, la ronda litoral, on ja s'ha resolt la incidència que hi havia a l'altura del fòrum. D'altra banda, seguim molt pendents de com afecta l'entrada en vigor des d'avui a la fase 1 el volum del trànsit, en especial a l'àrea metropolitana de Barcelona. Vèiem que la setmana passada ja vam arribar al 60% del volum que hi havia abans de l'estat d'alarma, però segurament tot això variarà i canviarà en els propers 7 dies. Tot i així, en comparació amb cap de setmana, veiem que la circulació encara va força a la baixa i parlàvem ahir, per exemple, d'una reducció del trànsit del 85%. Per última, que anem recordant, continuen els controls de mobilitat i es mantenen els controls fronterers d'entrada al país. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Per cert, pel que fa a la mobilitat, val a dir que aquest matí s'ha restablert la circulació de l'R3 entre Ripoll i Puigcerdà i que Rodalies incrementa els seus serveis a un 94%. I ara tanquem la portada amb la previsió del temps, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia, explica'ns.
Què tal, bon dia? Doncs avui comencem la jornada amb molts núvols arreu de Catalunya i una banda de precipitació que ja ha deixat pluja al Segrià, també a les Terres de l'Ebre. Ara mateix està afectant el Camp de Tarragona, el pantà de Siurana han caigut de 18 litres per metre quadrat i les properes hores també podria afectar fins i tot el sud de Barcelona. A la tarda serà al Pirineu, Prepirineu, on hi hagi algun ruixat o alguna tempesta que podria anar a encalamar-se. La temperatura avui, alta. La màxima, en general, entre els 24 i els 28 graus i a partir de demà un temps més assolellat. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gran part de Catalunya avança un pas més en la desescalada després que Barcelona i les regions metropolitanes nord-sud hagin entrat avui a la fase 1 de desconfinament. Això, però, implica canvis en alguns dels hàbits que havíem adquirit en els últims dies o les últimes setmanes. Per tant, repassem en quina fase està cada territori i quins canvis implica per a la població. Per això tenim aquí l'Esther González, que ens ho explica i ens ho amplia. Esther, què tal? Molt bon dia.
Hola, Vanessa, molt Digue'ns. Bon dia. Doncs sí, com deies, les àrees de Barcelona, l'àrea metropolitana sud i nord, s'assumen avui a la fase 1, juntament amb la Catalunya central, Girona i Lleida, que ja fa una setmana que hi són, però no tot el territori queda en aquesta situació, ja que a la fase 2 avancen les regions que van començar primer la desescalada, Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran. I potser el canvi més significatiu que notarem és en la mobilitat, ja que ara a tot Catalunya es permet moure's més enllà del propi municipi, això sí, sempre dintre de la mateixa regió sanitària, i viatjar en vehicle amb fins a 9 ocupants. Els que passen a la fase 2, a més, podran fer esport o passejar a qualsevol hora, ja que s'eliminen les franges horàries. Això sí, es mantenen les franges prioritàries per a la gent gran i la gent vulnerable de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 del vespre. Més canvis en el que fa al comerç i a l'oci i la restauració. Perdoneu, també s'amplia de 10 a 15 el nombre de persones que es poden reunir en grup. Pel que dèiem de la restauració, si el gran símbol de la fase 1 han estat les terrasses, ara la fase 2 s'obrirà també l'espai interior dels locals. Això sí, amb una ocupació màxima d'un 40% de l'aforament i garanties de separació entre taules. També poden obrir tots els establiments comercials, fins i tot els de més de 400 metres quadrats i els centres comercials a un terç de l'aforament total. Els hotels i establiments turístics poden reobrir en aquesta segona fase zones comuns, també a un terç de l'aforament, però els que encara no poden obrir són les discoteques i els bars nocturns. En la fase 2 també poden reprendre l'activitat, cinemes, teatres i auditoris sense superar un terç de l'aforament. Es poden celebrar espectacles culturals que no poden reunir en cap cas més de 50 persones si és a l'interior i 400 si és a l'aire lliure. I s'obren també les biblioteques, monuments i sales d'exposicions amb un aforament del 30%. Els llocs de cultes passen d'aquest 30% de l'aforament a la fase 1 a un 50% en aquesta segona fase. També s'amplien els assistents als velatoris amb 25 persones si són a l'aire lliure i 15 si són en espais tancats. I pel que fa als casaments, a la fase 2 ja es podran celebrar, però amb un màxim de 100 persones a l'aire lliure i 50 en espais tancats. En esports es reprèn la competició de lligues professionals a porta tancada. I pel que fa a les instal·lacions esportives cobertes, hi podran accedir els esportistes no professionals, els federats, però per fer entrenaments individuals hi ha un 30% de l'aforament. El públic en general, en canvi, sí que podrà accedir a les piscines, també amb un 30% de l'aforament i amb cita prèvia, però sense fer servir ni les dutxes dels vestuaris ni les fonts d'aigua. I a les platges, que potser és un altre dels espais que més ganes té la gent de recuperar, s'hi podrà accedir i s'hi podran fer activitats esportives, professionals i de lleure, sempre i qual siguin individuals i sense contacte físic.
Doncs ja sabem alguna cosa més de què implica aquesta fase 1, fase 2. Hem de tenir les normes ben clares perquè, òbviament, implica molts canvis. Ens havíem acostumat a unes rutines. Els de la fase 2 van una mica més avançats i els que entrem en fase 1, doncs ens ho hem d'aprendre. Gràcies, Esther, per aquesta informació tan detallada. Que vagi molt bé. Molt bon dia. Com dèiem, Barcelona i les àrees sanitàries metropolitanes nord i sud ja es troben en aquesta fase 1, el que suposa que entren en vigor doncs, aquestes mesures d'alleugeriment del confinament que ara els explicava l'Esther. Tot i això, la mobilitat entre àrees sanitàries diferents no està permesa, la qual cosa doncs fa que generin situacions poc comprensibles, com és moviment entre poblacions que són veïnes i que estan molt interrelacionades. Per això, molts ajuntaments ja han demanat que Barcelona i les àrees de l'entorn siguin considerades zona única. Anem a fixar-nos en la capital catalana en el seu primer dia de fase 1, primeres hores de fase 1. Allà hi tenim el centre de la ciutat, com hem vist el David Fleta i la Thaís Trujillo. Ampliem la informació. Molt bon dia, Thaís. Explica'ns ara amb tots els detalls com s'està llevant la ciutat de Barcelona.
Molt bon dia, Vanessa. Doncs mira, nosaltres estem exactament a la Rambla de Catalunya, número 100. Aquí hi ha l'establiment, la bodegueta, la Cavalló, aquí darrere ja amb alguns clients. És la seva terrassa i ens acompanya en Sergi Rebull, que és el propietari d'aquest bar. Molt bon dia.
Bon dia.
Comença ja a arribar la gent després d'una primera estona de molta tranquil·litat. Com afronteu aquesta tornada a l'activitat després de dos mesos, més de dos mesos?
Més de dos mesos.
Amb l'establiment tancat.
Bueno, amb una mica de por per el que pugui venir i per com anirà avançant el tema, i trobo amb il·lusió, no?, de poder tornar a treballar.
Com us heu hagut d'adaptar? Veiem que les taules estan bastant separades,
sí,
hi ha d'haver aquesta distància de 2 metres.
Hem tingut que medir 2 metres entre la distància mínima entre cada taula. Aleshores, hem fet un protocol de cada vegada que ve un client, quan s'assenta, després de que s'aixequi, amb un desinfectant desinfectem la taula, la cadira que ha ocupat, hem tret les cartes, hem fet un petit resum, estem pendents de rebre uns codis QR per enganxar les taules, per poder accedir a les cartes via internet, I, bueno, el tema dels lavabos, pues, cada vegada que s'utilitzen s'han de desinfectar. I, bueno, en principi, pues, bueno, totes les mesures que calen, clar.
Espereu, però, que us compensi, no?, tot plegat.
A veure, esperem que sí, el que passa és que, clar, amb l'aforament que tenim, ho hem fet una mica també per engegar, per tantejar una mica, però jo penso que rentable no crec que sigui.
En el vostre cas, vosaltres teniu a 12 persones treballant aquí, ara heu tornat uns quants, però només la tercera part de la plantilla, la resta continuen en ERTO,
La resta continua en ERTO, sí.
Fins que la segona fase pugueu obrir l'interior?
La idea és anar rescatant conforme vagi fent falta.
I voleu també ampliar el número de taules, demanareu permís a l'Ajuntament de Barcelona per poder fer-ho?
Sí, això s'hauria de demanar perquè, clar, vull dir, ocupar més espai del que tens assignat ara mateix no s'ha dit absolutament res. Vull dir, nosaltres ho volem demanar i si es pot, doncs, evidentment, doncs, alguna tauleta més ens aniria molt bé. Sí, sí.
Moltíssimes gràcies, Sergi, que vagi molt bé aquest primer dia.
Gràcies. Adéu.
Això és tot, Vanessa, com pots veure, de moment hi ha tranquil·litat perquè és primera hora del matí, perquè és una zona d'oficines i també una zona molt comercial, però confiant que a partir del moment, a partir de l'hora en què comencen a obrir les botigues, això es vagi animant i la gent aprofiti aquest primer dia de terrasses obertes a la ciutat de Barcelona.
Com a mínim una Rambla de Catalunya que comença a recuperar aquesta fisonomia pròpia amb aquestes terrasses que avui ja es poden tornar a plantar. Això sí, amb moltes limitacions a la ciutat de Barcelona i a totes les ciutats que a partir d'avui passen en aquesta fase. Moltíssimes gràcies per la connexió, Thaís Trujillo, i també acompanyada a la càmera pel David Fleta. Que vagi molt bé, companys, i molt bon dia. De fet, el pas a la fase 2 permet fer visites a les residències d'avis on no hi hagi cap positiu o els que hi hagi estiguin en zones delimitades. Només hi podrà anar una persona i les visites seran de mitja hora com a molt, tot plegat per ajudar emocionalment els residents, als quals fa 2 mesos que no reben visites. Però, això sí, amb tota la prudència per evitar nous rebrots en un dels sectors més castigats per la malaltia. Ens passa més informació als nostres companys de Canal Terres de l'Ebre.
Amb l'entrada a la fase 2 de la desescalada, tots els usuaris de les residències de gent gran de les Terres de l'Ebre ja poden rebre visites per part dels familiars. Fins ara, les úniques que s'havien permès eren les d'acomiadament, quan algun usuari estava al final de l'etapa de la seva vida. Ara, tot i que ja fa dies que estan preparant els protocols, les i els professionals de geriatria estan a l'expectativa de com seran aquests retrobaments entre familiars després de 2 mesos i mig. Les mesures de prevenció ja estan totes adoptades i les famílies ja estan informades per part de les residències de quins són aquests protocols que hauran de seguir. Unes mesures que no seran fàcils de complir per part de persones que fa més de 2 mesos que no veuen els seus fills i filles, però que des de les residències intentaran respectar per continuar tenint aquests espais nets de coronavirus.
I Sanitat ja ha fet públics tots els detalls per saber com hem d'anar a la platja aquest estiu. Proposa 4 metres de distància entre parasols i elements de parcel·lació a la sorra per assegurar el distanciament. No es recomana la realització d'esports col·lectius ni reunions de més de 15 persones. I també apunten que caldrà sanejar diàriament la sorra sense arribar a desinfectar-la, ja que la mateixa sal del mar, la radiació solar i l'alta temperatura afavoreixen la desactivació del virus. Sí que convindrà desinfectar el mobiliari de la platja, els serveis de dutxes i també els rentapeus i les zones comuns de trànsit com passarel·les de fusta. Pel que fa als xiringuitos, a peu de platja hauran de seguir els protocols establerts pels establiments hotelers, mentre que espais tancats com vestuaris o els punts dels socorristes també s'hauran de ventilar, netejar i desinfectar. I cau lleugerament la xifra de morts notificats a Catalunya per coronavirus en les últimes hores amb 35 víctimes. Això mentre a Espanya s'ha produït un lleuger repunt. Pel que fa als contagis, continuen en una tendència clarament a la baixa. Les hospitalitzacions han baixat en general en les últimes 24 hores, així com els nous ingressos a les unitats de cures intensives, que han estat de només 3 persones. Amb aquests informes diaris com a base d'anàlisi, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha obert la porta a accelerar els canvis de fase abans dels 14 dies establerts si l'evolució de la pandèmia és favorable.
El plan de transición a la nueva normalidad, el plan de desescalada que se aprobó en su día y que se dio a conocer, establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto. De momento, lo que hay vigente, insisto, es lo que en su día se acordó.
Una possibilitat, la de que moltes autonomies quedin fora de l'estat d'alarma en els propers dies, de la qual també va parlar Pedro Sánchez en la videoconferència amb els presidents de les comunitats autònomes. En la reunió, el president Torra va recordar que la Generalitat s'oposarà a totes les pròrrogues fins que Catalunya pugui decidir el seu futur. El president va retreure a l'executiu central que l'aprovació de l'ingrés mínim vital vagi amb 2 mesos de retard. I sobre les mesures econòmiques, ahir la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va explicar que els criteris de repartiment dels 16.000 milions d'euros del fons no reemborsable per a les comunitats autònomes es negociaran a partir d'aquesta setmana.
Queremos que los criterios de reparto de este fondo no reembolsable, repetimos siempre, que las comunidades autónomas, por tanto, no tendrán que devolver, serán negociados y consensuados con las formaciones políticas. El fondo se descompone en una parte de 10.000 millones dirigido a gasto sanitario, otra social que suma 1.000 millones y una tercera parte de 5.000 que se destina a cubrir la caída de ingresos propios.
I satisfacció entre els empresaris turístics catalans per la reobertura del turisme estranger a partir del juliol. Alguns mantenen que l'anunci no el salvarà la temporada, mentre que per d'altres és la notícia que necessitaven perquè alguns hotels s'hagin decidit a obrir. A la Costa Brava calculen que el 80% dels hotels aixecaran la persiana a partir de l'1 de juliol per rebre els turistes internacionals, que en aquesta zona representen el 70% dels clients. Al Delta de l'Ebre confien en el turisme d'interior.
Una molt bona notícia, una notícia absolutament imprescindible pel sector turístic. Nosaltres a la Costa Brava tenim una gran dependència del turisme internacional, el turisme interior representa un 30%, la resta és internacional, sobretot en temporada baixa. És absolutament ascendent perquè podem obrir els hotels 7 i 8 mesos.
Les Terres de l'Ebre és una destinació ideal, ja que som una destinació que ha estat poc afectada pel tema del Covid. No obstant, tampoc crec que la mobilitat internacional sigui molt gran. Jo l'esperança meua i penso que l'ideal seria que vingués el turisme nacional.
I setmana clau per conèixer el futur de les fàbriques de Nissan a Catalunya. Dijous, la direcció de la multinacional japonesa ha de prendre una decisió sobre el tancament o no de la fàbrica de la Zona Franca. Avui els diferents comitès de les plantes de l'empresa automobilística es reuneixen amb el Ministeri d'Indústria. Ens hi amplia la informació el David Fleta.
Els representants dels treballadors de Nissan es reuniran aquest matí a les 10 per videoconferència amb el Ministeri d'Indústria per analitzar la situació actual davant l'amenaça de la multinacional japonesa de tancar les plantes de Catalunya. Segons els responsables de l'empresa, de moment no hi ha cap decisió presa, però tenen previst anunciar el seu pla de reestructuració aquest proper dijous. En el replantejament de la seva producció mundial, Nissan podria acomiadar un 15% de la seva plantilla, el que Catalunya podria representar tancar les plantes de la Zona Franca de Sant Andreu i de Montcada i Reixac, que donen feina a 3.600 persones. La plantilla es troba en vaga indefinida per pressionar les administracions, la Generalitat i l'Estat perquè s'impliquin per garantir el futur dels llocs de treball de Nissan a Catalunya.
El objetivo es hacerle entender que tenemos que remar todo hacia el mismo lado para que Nissan se quede en España y que en caso de que no sea así le vamos a poner todas las instituciones trabas para que les sea muy caro irse.
Els comitès de Nissan, a més, han obert una caixa de resistència per donar suport econòmic a la plantilla a través d'un número de compte.
Més política que eficàcia. Aquesta és la crítica que el Sindicat Joves Agricultors de Catalunya ha llançat a la Paeria i al Departament de Salut pels testos PCR fets als immigrants sense sostre que malviuen al centre de Lleida. Una reacció que ha recollit l'Helena Puigdueta.
El cap sectorial de Fruita Dolça de Jarc, David Borda, lamenta que un cop més tot sigui de cara a la galeria i, en canvi, en cap moment s'hagi plantejat fer aquests testos massius ni a les plantilles de temporers fixes ni tampoc als titulars de l'explotació agrària.
És més una solució política que realment eficaç. Des del primer moment, Jarc, hem estat els únics que hem defensat que no hi hauria problemes de mà d'obra per recollir la fruita, i menys en aquelles dates que encara faltava de 2 o 3 mesos per arribar a la recol·lecció.
Borda troba inacceptable que responsabilitzi el sector agrari d'una problemàtica, la dels sense papers, que s'ha demostrat global i de tota la societat.
No podem acceptar que aquest col·lectiu ens diguin que és un col·lectiu de temporers. Els temporers en aquests moments ja estan treballant en la recollida de la fruita. Vale. És un col·lectiu de gent sense papers que venen de nord i de sud i que pertany a tota la societat.
Potser per tot plegat, els responsables de la regió sanitària de Lleida no descarten fer algun altre cribatge intensiu en algun punt de la zona fructícola de Ponent.
Jordi Sánchez, per cert, finalment no disposarà del permís laboral que havia sol·licitat per treballar a la Crida Nacional per la República. El Departament de Justícia, que en un primer moment va donar-hi el vistiplau, ha assegurat que hi ha hagut un error de comunicació. La Junta de Tractament de la Presó de Lledoners no avala la petició per considerar que aquest tipus de proposta no està contemplada explícitament en la reinserció laboral dels presos. Tot i això, Justícia ha elevat l'acord al jutjat de vigilància penitenciària, que és qui té la darrera paraula. Mentrestant, la Crida adverteix que amb aquesta negativa se l'està condemnant a una persecució ideològica. I ja és oficial, la festa de la Patum, que estava prevista del 10 al 14 de juny, no se celebrarà enguany per Corpus a causa de les restriccions imposades per evitar la propagació del coronavirus. Així ho ha decidit l'Ajuntament de Berga aquest diumenge en un breu ple telemàtic amb 16 vots a favor i una abstenció. La intenció és celebrar-la al mes de setembre si les circumstàncies ho permeten, tot i que no es tanca la porta a que es pugui suspendre definitivament per motius sanitaris. Una decisió que és històrica, ja que la Patum no se suspenia des de la Guerra Civil. I mentrestant, a Lleida, on aquest cap de setmana s'havia de celebrar l'aplec del Cargol, han decidit mantenir viu l'esperit de la festa amb una edició atípica. Aquest diumenge s'ha fet la tradicional rua encapçalada per la mascota Hèlix i acompanyada per una xaranga que ha passat per tots els barris de la ciutat. Les celebracions es perllongaran fins al proper diumenge a l'espera de veure si finalment es pot celebrar a l'octubre la 41a edició de l'aplec. Que el Teatre Lliure continua innovant per mantenir viva la flama del teatre, tot i el tancament obligat per la Covid-19. Dijous s'estrena via YouTube la comèdia El segon principi, enregistrada via Zoom per les seves tres protagonistes. Fins al diumenge 31 de maig es podrà veure sota subscripció l'obra de teatre que tracta justament del procés de creació d'una peça dramàtica.
El segon principi, un espectacle creat per Mercè Sàrries i Miguel Casamayor, planteja la conversa entre dues guionistes i una documentalista via Zoom amb l'objectiu de crear una obra de teatre sobre un escàndol de corrupció a Barcelona. Les actrius Mònica Glenzel, Eli Iranzo i Maria Pau Pigem són les encarregades de donar vida al text amb la realització de Mercè Rodríguez.
Jo ho faria una mica més pel·liculero. Una heroïna tràgica, valenta, vestida guai. Vull dir, cuir groc, amb botes altes, sostenidors d'aquests que et fan les tetes dures, i si cal, doncs persecucions d'homes que l'espien, morts pels terrats, gent passant-se informació, persecucions, distracció, acció.
Els interessats hauran de comprar una entrada per 5 euros i rebran un enllaç de YouTube per correu electrònic que els permetrà veure l'obra entre dijous i diumenge 31. Aquest mateix dia es farà un chat postfunció a la plataforma Zoom amb els creadors i l'exregidora Itziar González.
Els clubs i entitats esportives de base ja han començat a planificar la propera temporada. Tenen les inscripcions obertes, però també afronten el curs amb molta incertesa i amb molts dubtes sobre les mesures que caldrà seguir, si hi haurà competició o si seran possibles els esports d'equip. Hem parlat amb entitats i institucions per veure com s'estan organitzant. Ens ho explica la Marta Casas.
Han obert inscripcions i han començat les campanyes de captació, però la incertesa sobre les mesures que caldrà seguir i les dificultats econòmiques els estan limitant molt la capacitat d'organitzar-se. Les institucions són optimistes i confien que al setembre i octubre la situació sanitària permeti que els entrenaments i competicions comencin. Això sí, caldrà analitzar les particularitats de cada disciplina.
Segur. Haurem de veure el quan i el com deia abans, però segur. L'esport escolar és molt important. Està clar que l'esport d'equip seria el que ho tindria una miqueta més complicat, no? Penso que de cara al setembre-octubre, molt probablement aquesta situació haurà canviat molt, i sí que ens ho permetrà fer-ho.
No és el mateix un esport d'equip, un esport, per exemple, en contacte amb animals, els esports a la natura, o els esports de contacte. Per tant, cada un d'aquests s'ha adaptat als seus protocols.
La majoria de clubs i entitats intentaran mantenir les categories i seccions, però els dubtes de les famílies i la falta de proximitat està dificultant les inscripcions.
Els que són més petits és una cosa més volàtil, no? Que cada temporada vos veus, ara faig bàsquet, ara faig futbol, ara faig l'altra secció, i llavors també, de retruc, aquestes categories són les categories pues, que els pares o les famílies pues, tiraran més enrere, no? Pel tema aquest de contagi i tal.
Evidentment hi ha complicacions pel tema
de la situació que vivim, no podem fer reunions amb pares, no podem fer reunions amb jugadors, ni els directius poden fer reunions, les hem de fer online.
Un altre hàndicap que marcarà què pot fer cada entitat serà la Caixa. El tancament durant un mínim de 2 mesos i l'allau de baixes ha buidat les arques. Ara caldrà fer enginyeria econòmica per intentar mantenir l'oferta.
En aquest moment, precisament, sempre es comença a treballar el mes de maig, és que totes les seccions estan fent la seva programació per tot estirar endavant la seva activitat i estem expensa una miqueta del tema econòmic, com quedarà, per saber si podem dedicar el mateix, diguem-ne, import a les seccions esportives, o s'haurà de veure segurament, diguem-ne, rebaixat.
En poc més de 3 mesos per endavant, els clubs i entitats hauran de fer mans i mànigues per preparar una temporada plena d'incerteses i en la qual caldrà seguir lluitant per assegurar la supervivència.
I en bàsquet, l'Uni Girona ha tancat un curs per oblidar, entre les destrosses de Fontejau pel temporal Glòria i el final abrupte de les competicions per la Covid-19. Amb tot, el pressupost pel proper curs queda molt tocat. La rebaixa dels contractes de la jugadora serà d'un 30% i la mesura es farà també extensiva al cos tècnic. Això podria fer trontollar la continuïtat a la banqueta de l'entrenador Eric Surís. En parla el director esportiu Pere Puig.
És una qüestió senzillament econòmica. I farem proposta a l'Eric i ell decidirà. I tant de bo, doncs, ell volgués tornar a ser entrenador de l'Uni Girona.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Xarxa.
la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia, noves passes endavant a Catalunya en el desconfinament a partir d'aquest dilluns, el dia que Barcelona i tota l'àrea metropolitana passen a la fase 1. Estem parlant de prop del 70% de la població del país que estrena mesures noves en aquest estadi, com la possibilitat de passejar o de fer esport en grups d'un màxim de 10 persones. Pel que fa al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran s'avancen i passen ells a la fase 2, i això vol dir, entre d'altres coses, que s'eliminen les franges horàries, que torna certa activitat a cinemes i teatres i que es pot anar a la platja per banyar-s'hi o per prendre el sol. També es permeten una altra vegada les visites de familiars a les residències on no hi hagi cap positiu. En parlem d'aquí uns minuts amb Joan Gràcia, que és president de l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya. Són 8:45, així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig. Repassem més titulars, com per exemple que aquesta setmana s'elevarà la proposta d'unificar Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud en una sola regió sanitària per facilitar la mobilitat. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat obre la porta a accelerar els canvis de fase abans dels 14 dies establerts si el ritme de contenció de la pandèmia és favorable. Cau lleugerament la xifra de morts notificats a Catalunya per coronavirus en les últimes hores, amb 35 víctimes. Això mentre a Espanya s'ha produït un lleuger repunt. Pel que fa als contagis, continuen en una tendència clarament a la baixa. El sector turístic de Catalunya celebra la represa de l'activitat prevista a partir del juliol. Per bé que alguns empresaris consideren que la temporada d'estiu ja està perduda, la Costa Brava té el punt de mira en els visitants estrangers, mentre el Delta de l'Ebre confia en el turisme interior. Setmana decisiva pel futur de Nissan a Catalunya. Els sindicats es reuneixen avui amb el Ministeri d'Indústria, mentre la japonesa ha de definir dijous els seus plans immediats d'activitat. Els clubs i entitats esportives de base ja han començat a planificar la propera temporada. Tenen les inscripcions obertes, però afronten el curs amb incertesa i molts dubtes sobre les mesures que caldrà seguir. Lleida ha viscut el seu cap de setmana de l'Apec del Cargol més atípic. S'ha mantingut la tradicional rua per tots els barris de la ciutat, amb rebudes de la comitiva per part dels panyistes des dels balcons.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Catalunya avança avui un pas més en la desescalada després que Barcelona i les regions sanitàries metropolitanes nord i sud s'assumin avui a la fase 1. A més, avancen a la fase 2 Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran. El canvi més notable serà en la mobilitat, ja que ara ens podrem sortir més enllà del propi municipi, però sempre dins de la mateixa regió sanitària. A les zones en fase 2, entre altres mesures, s'eliminen les franges horàries per fer esport o per passejar. Des de Protecció Civil, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha demanat que, tot i el canvi de fase, no convé relaxar-se.
No ens hem de relaxar. Hem de tenir en compte que estem en un procés i que cal que siguem molt curosos, sobretot, amb seguir les mesures que ens demanen des dels àmbits de salut, no? Tenim molta cura amb aquesta distància social, aquests 2 metres que hem de mantenir per evitar aquest contagi, no? Ser molt curosos també amb les mesures d'higiene, rentar-nos les mans, sempre diem de sortir de casa, al tornar. Tots aquests gestos que podem fer cada persona són molt importants.
Com dèiem, Barcelona i les àrees sanitàries metropolitanes nord i sud ja es troben en la fase 1. Això suposa que entren en vigor aquestes mesures d'alleugeriment del confinament que hem comentat. Tot i això, la mobilitat entre àrees sanitàries diferents no està permesa, la qual cosa fa que generin situacions que són poc comprensibles, com és el moviment entre poblacions que són veïnes i en les quals hi ha una gran interrelació entre els seus ciutadans. Per això molts ajuntaments ja han demanat que Barcelona i les àrees de l'entorn siguin considerades zona única. Ens fixem ara en una d'aquestes ciutats, Badalona. Allà hi tenim el Javi Martínez i el Carles Carvajal, companys de Televisió de Badalona. Molt bon dia, Carles. Com es lleva la ciutat en aquest dilluns de fase 1?
Bon dia, Vanessa. Doncs sobretot es lleva amb una imatge, primer, amb més trànsit, potser de les darreres setmanes, almenys a les artèries principals d'aquesta ciutat de Badalona. I també amb això, amb taules, amb cadires, això vol dir que estem ja a la fase 1 i que moltes cafeteries, molts bars i restaurants ja poden muntar les terrasses. Des de les 7 del matí, qui ha muntat bàsicament són les cafeteries, els Força Pa, que potser tenien una terrassa abans i que esperaven en candeletes l'obertura d'aquesta terrassa. Estem al centre de la ciutat amb el Jordi, que és el propietari del Forn Arena. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Perdona.
Vosaltres ja heu muntat, en aquest cas, la terrassa, però, clar, estem veient que teniu quatre taules quan abans en teníeu 10.
Sí, menys de la meitat perquè clar, la distància social és impossible de posar més. I, bueno, de moment quatre taules, la gent estava ansiosa de tenir-les, però, bueno, hem de mirar si surt a compte o no tenir-les, perquè no som una ONG, i tenir una persona una hora per fer un cafè amb llet i un croissant, doncs no surt a compte.
Vosaltres, de moment, avui heu obert aquesta terrassa, però no descarteu, sí, clar, si no surten els números, tancar-la en propers dies.
Sí, sí, igual, o sigui, avui farà els números i si no surt, doncs demà ja no es posarà fins que no l'Ajuntament el doni el 50% de més, a la qual cosa podíem posar un parell de taules més, i més endavant, si ja tot continua, doncs sí, continuar.
Aquest 50%, clar, que proposa l'Ajuntament de Badalona, que ha ofert gratuïtament, ampliar les terrasses, clar, depèn del permís que us doni i també dels veïns, perquè, clar, estem en un carrer una mica estret i, clar, no sé si podeu posar moltes més taules, crec que no.
Bueno, a la banda aquesta d'aquí, un parell de taules més, però hem de demanar permís al veïn del bloc i a agrupar-se, en aquest cas, al local d'aquí al costat. I en principi no tenim problema perquè hi ha bona amistat, però, clar, seran un parell de taules més i un desplaçament de 10 metres més. És una persona més.
Escolta, de moment, clar, mesures de seguretat. En deies, per exemple, no podeu tenir tovallons a la taula com era habitual. De moment no esteu servint amb tassa habitual, sinó amb material que la gent es pot emportar, reciclable. Són mesures que, clar, també ho heu de fer front.
Sí, i són despeses, perquè la tassa, bueno, la torna a rentar i la torna a fer servir. Però quan es poden portar, que has de pagar. I, bueno, hem d'adequar una miqueta a tots. O sigui, a les mesures de seguretat, a higiene, però hem de posar al dia. Hem de reinventar una mica tots.
Escolta, hi havia moltes ganes de terrassa, no sé si des de les 7 del matí heu tingut clients. Ara veig que, per exemple, hi ha alguna taula buida, però hi ha taules amb gent. Hi havia ganes?
Sí, moltíssima. Moltíssimes ganes. O sigui, la gent estava esperant de posar la taula. De fet, la parella que hi ha al final, he posat les cadires ja quan estaven. O sigui, m'han demanat de si podien prendre alguna cosa i he posat les cadires per elles. O sigui, han hagut d'esperar.
Jordi, gràcies.
A vosaltres.
Doncs terrasses ja obertes en aquesta fase 1 aquí a Badalona i, com veieu, els primers clients que des de les 7 del matí ja ocupen aquestes cadires i també aquestes taules, Vanessa.
Doncs una obertura amb moltes incerteses, com ens deia el Jordi, perquè si no els hi surt a compte pujar la persiana amb només quatre taules a la terrassa, recordem que en fase 1 encara no es pot servir a dins dels locals, per tant, les terrasses és l'únic que poden fer, això, o portar a domicili. La veritat és que potser molts d'ells s'ho acaben repensant fins que no avancem en fase pel que fa a Barcelona i àrea metropolitana. Moltíssimes gràcies, Carles, per aquesta informació. Que vagi molt bé i molt bon dia. Això és fase 1 en algunes zones del país, però també és cert que hi ha 3 àrees sanitàries que ja estan en fase 2 a partir d'avui. Això vol dir que es poden fer visites, per exemple, a les residències d'avis on no hi hagi cap positiu o els que ja estiguin en zones molt ben delimitades. Només hi podrà anar una persona i les visites seran de mitja hora com a molt. En volem parlar de tot plegat i saludem ja el Joan Gràcia, que és president de l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya. Senyor Gràcia, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, temen que amb aquesta flexibilització de les normes que permeten entrar visites a les residències hi hagi un nou rebrot de la malaltia?
Aviam, nosaltres tenim unes instruccions del Departament de Salut i en principi prenem totes les mesures de seguretat que actualment ja estem prenent amb els professionals que entrem i sortim cada dia. En principi no hauria d'haver-hi cap problema, al contrari, som bastant optimistes de que no hi hagi cap problema ni cap contagi.
Per tant, preval sobretot el valor emocional, segurament, que poden tenir aquestes visites per residents que fa setmanes que no veuen a cap dels seus familiars. Recordem que són famílies o són persones amb demències moltes vegades, per tant, que la situació per ells pot ser absolutament confusa, no?
Correcte, sí, hem de recordar, efectivament. Hem de recordar que des del 14 de març tenim restringides les visites de familiars. Fins ara només ho fèiem amb acompanyament a final de vida en el cas d'usuaris que han estat èxitos pel Covid. I ara, a partir de la fase 2, amb les tres zones de regions territorials sanitàries, doncs en principi tenim previstes visites familiars, i el principal objectiu precisament és donar suport emocional als usuaris, que tot i que amb l'equip de professionals que tenim als centres ja ho fem, els familiars evidentment doncs aporten un valor qualitatiu superimportant per a ells.
Senyor Gràcia, m'agrada molt que anomeni el paper dels professionals, perquè han hagut de batallar en unes situacions duríssimes en aquestes últimes setmanes, fent el seu paper, el de professional del sector, fent també doncs, aquest acompanyament emocional. Ara, mirant una mica, fent mirada enrere, quina valoració en fa d'això que hem viscut i què n'hem d'aprendre, senyor Gràcia?
Aviam, nosaltres sempre comencem explicant que nosaltres som la continuació de la llar de la vivenda de la persona gran que vol viure doncs, amb nosaltres, no? la seva etapa final de la vida. Amb la qual el nostre servei és assistencial, és hoteler i és totalment complementari. El que hem tingut és una crisi sanitària. Nosaltres, la part sanitària, evidentment tenim doncs, infermeres, tenim metges, però nosaltres a les activitats de la vida diària i quan tenim qualsevol tema sanitari ens hem sempre tenim el recolzament dels sanitari, hospitals i demés. Tots som conscients del col·lapse que ha patit el sistema sanitari i en aquest cas doncs, també doncs, de retruc doncs, ens ha arribat el col·lapse a les residències. La situació actual a data d'avui, des de fa ja unes setmanes, per sort, és una altra. Què hem d'aprendre? Doncs realment hem de dimensionar el sistema sanitari doncs, per poder atendre ja no només als usuaris que viuen amb nosaltres a les residències, sinó a tota la població en general. Ha estat una crisi nacional, europea, mundial, i que ha agafat tothom per sorpresa. És una autèntica catàstrofe sanitària.
Ens quedem amb aquesta expressió, catàstrofe sanitària, que és el que hem viscut en aquest país i a molts altres en els últims dos mesos. Senyor Joan Gràcia, president de l'Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya, moltíssimes gràcies també per haver-nos atès aquí a la xarxa. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I d'altra banda, Sanitat ja ha fet públics tots els detalls per saber com podrem anar a la platja aquest estiu. Proposa 4 metres de distància entre parasols i elements de parcel·lació a la sorra per assegurar el distanciament. No es recomana la realització d'esports col·lectius ni reunions de més de 15 persones. També apunten que caldrà netejar diàriament la sorra sense arribar a desinfectar-la, ja que la mateixa sal del mar, la radiació solar i l'alta temperatura afavoreixen la desactivació del virus. Sí que convindrà desinfectar el mobiliari de la platja, els serveis de dutxes i rentapeus i les zones comunes de trànsit com passarel·les de fusta. I pel que fa als xiringuitos, a peu de platja hauran de seguir els protocols establerts pels establiments hotelers, mentre que espais tancats com vestuaris o els punts dels socorristes també s'hauran de ventilar, netejar i desinfectar. I cau lleugerament la xifra de morts notificats a Catalunya per coronavirus en les últimes hores, amb 35 víctimes. Això, mentre a Espanya s'ha produït un lleuger repunt. Pel que fa als contagis, continuen en una tendència clarament a la baixa. Les hospitalitzacions han baixat en general en les últimes 24 hores, així com els nous ingressos a les unitats de cures intensives, que han estat de només 3 persones. Amb aquests informes diaris, com a base d'anàlisi, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha obert la possibilitat d'accelerar els canvis de fase abans dels 14 dies preceptius si l'evolució de la pandèmia és favorable.
El plan de transición a la nueva normalidad, el plan de desescalada que se aprobó en su día y que se dio a conocer, establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto. De momento, lo que hay vigente, insisto, es lo que en su día se acordó.
Doncs una possibilitat aquesta que moltes autonomies quedin fora de l'estat d'alarma en els propers dies, de la qual també va parlar ahir Pedro Sánchez en la videoconferència amb els presidents de les comunitats autònomes. En la reunió, el president Torra va recordar que la Generalitat s'oposarà a totes les pròrrogues fins que Catalunya pugui decidir el seu futur. El president va retreure a l'executiu central que l'aprovació de l'ingrés mínim vital vagi amb 2 mesos i mig de retard. Sobre les mesures econòmiques, ahir la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va explicar que els criteris beneficis de repartiment dels 16.000 milions d'euros del fons no reemborsable per les comunitats autònomes es negociaran a partir d'aquesta setmana.
Queremos que los criterios de reparto de este fondo no reembolsable, repetimos siempre, que las comunidades autónomas, por tanto, no tendrán que devolver, serán negociados y consensuados con las formaciones políticas. El fondo se descompone en una parte de 10.000 millones dirigido a gastos sanitarios, otra social que suma 1.000 millones y una tercera parte de 5.000 que se destina a cubrir la caída de ingresos propios.
Satisfacció entre els empresaris turístics catalans per la reobertura del turisme estranger a partir del juliol. Alguns mantenen que l'anunci no els salvarà la temporada, mentre que per d'altres és la notícia que volien escoltar perquè alguns hotels s'hagin decidit obrir aquest estiu. La Costa Brava calculen que el 80% dels hotels aixecaran la persiana a partir de l'1 de juliol per rebre els turistes internacionals. D'aquesta zona representen el 70% dels clients. I el Delta de l'Ebre confien, sobretot, en el turisme interior.
Una molt bona notícia, una notícia absolutament imprescindible pel sector turístic. Nosaltres a la Costa Brava tenim una gran dependència del turisme internacional, el turisme interior representa un 30%, la resta és internacional, sobretot en temporada baixa. És absolutament ascendent perquè puguem obrir els hotels 7 i 8 mesos.
Les Terres de l'Ebre és una destinació ideal, ja que som una destinació que ha estat poc afectada pel tema del Covid. No obstant, tampoc crec que la mobilitat internacional sigui molt gran. Jo l'esperança meua i penso que l'ideal seria que vingués el turisme nacional.
I d'altra banda, Turisme Garrotxa oferirà descomptes de fins a un 30% als sanitaris que facin estades a la comarca i que gaudeixin de les seves experiències turístiques. Amb aquesta acció, el sector afirma que vol agrair la tasca que fa i que ha fet el personal sanitari davant la pandèmia de la Covid-19. Més informació des d'Olot Televisió.
Els sanitaris estan duent a terme un esforç important per contenir l'afectació de la Covid-19 entre la societat i Turisme Garrotxa ha volgut agrair la seva tasca. L'entitat ha engegat la campanya Ara us cuidem nosaltres, dirigida als professionals d'aquest àmbit on el sector vol agrair la feina que els sanitaris duen a terme i al mateix temps remuntar la difícil situació que viu el turisme a la comarca. Així, més de 35 serveis turístics s'han sumat a la campanya, oferint fins un 30% de descompte per a les reserves que faci el personal sanitari fins al 25 de març de 2021, escollint entre desenes d'estades i experiències turístiques a preus especials per gaudir de la Garrotxa.
Dins d'aquests establiments hi trobem des de restaurants, empreses de viatges, turismes rurals, allotjaments, doncs perquè aquestes persones que han estat al capdavant doncs puguin gaudir d'aquestes estades.
Turisme Garrotxa segueix treballant en accions de promoció per ajudar a reactivar el sector turístic a curt termini.
Setmana clau, per cert, per conèixer el futur de les fàbriques de Nissan a Catalunya. Dijous, la direcció de la multinacional japonesa ha de prendre una decisió sobre el tancament o no de la fàbrica de la Zona Franca. Avui, els diferents comitès de les plantes de l'empresa automobilística es reuneixen amb el Ministeri d'Indústria.
Els representants dels treballadors de Nissan es reuniran aquest matí a les 10 per videoconferència amb el Ministeri d'Indústria per analitzar la situació actual davant l'amenaça de la multinacional japonesa de tancar les plantes de Catalunya. Segons els responsables de l'empresa, de moment no hi ha cap decisió presa, però tenen previst anunciar el seu pla de reestructuració aquest proper dijous. En el replantejament de la seva producció mundial, Nissan podria acomiadar un 15% de la seva plantilla, el que Catalunya podria representar tancar les plantes de la Zona Franca de Sant Andreu i de Montcada i Reixac, que donen feina a 3.600 persones. La plantilla es troba en vaga indefinida per pressionar les administracions, la Generalitat i l'Estat perquè s'impliquin per garantir el futur dels llocs de treball de Nissan a Catalunya.
El objetivo es hacerle entender que tenemos que remar todo hacia el mismo lado para que Nissan se quede en España y que en caso de que no sea así le vamos a poner todas las instituciones trabas para que le sea muy caro irse.
Els comitès de Nissan, a més, han obert una caixa de resistència per donar suport econòmic a la plantilla a través d'un número de compte.
Ja és oficial. La festa de la Patum, que estava prevista del 10 al 14 de juny, no se celebrarà enguany pel Corpus a causa de les restriccions imposades per la crisi sanitària. Així ho ha decidit l'Ajuntament de Berga aquest diumenge en un breu ple telemàtic, amb 16 vots a favor i una abstenció. La intenció és celebrar-la el mes de setembre, si les circumstàncies ho permeten, tot i que no es tanca la porta que es pugui suspendre definitivament per motius sanitaris. Una decisió històrica, ja que la Patum no se suspenia des de la Guerra Civil. I mentrestant, a Lleida, on aquest cap de setmana s'havia de celebrar l'aplec del Cargol, han decidit mantenir viu l'esperit de la festa amb una edició atípica. Aquest diumenge s'ha fet la tradicional rua, encapçalada per la mascota Hèlix i acompanyada per una xaranga que ha passat per tots els barris de la ciutat. Les celebracions es perllongaran fins al proper diumenge, a l'espera de veure si finalment es pot celebrar a l'octubre la 41a edició d'aquest aplec. I el Departament de Cultura, a través de les xarxes de museus i arxius, ha posat en marxa una campanya per documentar el moment històric actual marcat per la pandèmia. Amb les iniciatives Memòries d'una pandèmia i Arxivem la Covid-19, el Departament fa una crida a donar tot tipus de material, des de mascaretes fins a fotografies, cartells o documentació personal que pugui representar la societat afectada per la malaltia. Ens amplia la informació el David Navarro.
La campanya s'adreça a tothom, des de ciutadans fins a empreses, institucions o ONGs. En declaracions a la xarxa, la consellera de Cultura, Maria Àngels Vilallonga, ha explicat que la idea és crear una gran càpsula del temps que en el futur serveixi per explicar com era la societat del segle XXI que va patir la pandèmia del coronavirus.
Puguem explicar la nostra realitat a través de tota aquesta documentació i d'aquests objectes, també, fins i tot. Mascaretes, rètols, per exemple, d'una botiga que diu tancat per la Covid-19. En fi, tot allò que ens representa i que pugui explicar la nostra quotidianitat.
Amb el material recollit es desenvoluparà un projecte comú de divulgació entre els 22 museus participants. Cada centre ha triat l'enfocament més oportú segons el seu punt de vista temàtic o territorial. Així, per exemple, mentre el Museu de Lleida o el Museu d'Història de l'Hospitalet recolliran els testimonis de la seva àrea d'influència territorial, el Vinceum de Vilafranca del Penedès ho farà de tot allò relacionat amb el món del vi.
Doncs anem una miqueta més al detall. Sapiguem quines iniciatives ha posat en marxa precisament el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, de Vilafranca del Penedès, per donar testimoni del pas de la Covid-19.
L'objectiu és preservar els testimonis de la memòria oral, escrita, audiovisual i objectes que ajudin a interpretar l'impacte de la pandèmia mundial al nostre territori. Aquest fons material pot ser molt divers, material sanitari com guants, màscares, bates, cartells de tancat per Covid-19, dibuixos o altres materials elaborats individualment o de manera col·lectiva per fer front a la pandèmia, objectes domèstics que reflecteixin la vida sota mesures de quarantena i distanciament social.
No només demanem aquest material, les epis famoses, també podem demanar els dibuixos de la canalla, els més petits de la casa que han pogut fer, el tot anirà bé, o cartells d'una botiga tancat per Covid. Aquests testimonis que il·lustren aquest període primer de confinament i després d'aquest període de desconfinament.
El material donat esdevindrà el patrimoni cultural que les properes generacions podran vincular amb aquesta crisi que primer és sanitària, però també social, econòmica i cultural.
Els clubs i entitats esportives de base ja han començat a planificar la propera temporada. Tenen les inscripcions obertes, però afronten el curs amb incertesa i amb molts dubtes sobre les mesures que caldrà seguir, si hi haurà competició o si seran possibles els esports d'equip. Hem parlat amb entitats i amb institucions per veure com s'estan organitzant, i ens ho explica la Marta Casas.
Han obert inscripcions i han començat les campanyes de captació, però la incertesa sobre les mesures que caldrà seguir i les dificultats econòmiques els estan limitant molt la capacitat d'organitzar-se. Les institucions són optimistes i confien que al setembre i octubre la situació sanitària permeti que els entrenaments i competicions comencin. Això sí, caldrà analitzar les particularitats de cada disciplina.
Segur. Haurem de veure el quan i el com deia abans, però segur. L'esport escolar és molt important. Està clar que l'esport d'equip seria el que ho tindria una miqueta més complicat, no? Penso que de cara al setembre-octubre, molt probablement aquesta situació haurà canviat molt. I sí que ens ho permetrà fer-ho.
No és el mateix un esport d'equip, un esport, per exemple, en contacte amb animals, els esports a la natura, o els esports de contacte. Per tant, cada un d'aquests s'ha adaptat als seus protocols.
La majoria de clubs i entitats intentaran mantenir les categories i seccions, però els dubtes de les famílies i la falta de proximitat està dificultant les inscripcions.
Els que són més petits és una cosa més volàtil, no? Que cada temporada vos veus, ara faig bàsquet, ara faig futbol, ara faig altra secció, i llavors també, de retruc, aquestes categories són les categories pues, que els pares o les famílies pues, tiran més enrere, no? Pel tema aquest del contagi i tal.
Evidentment, hi ha complicacions pel tema de la situació que vivim. No podem fer reunions amb pares, no podem fer reunions amb jugadors, ni els directius poden fer reunions, les hem de fer online.
Un altre hàndicap que marcarà què pot fer cada entitat serà la Caixa. El tancament durant un mínim de 2 mesos i l'allau de baixes ha buidat les arques. Ara caldrà fer enginyeria econòmica per intentar mantenir l'oferta.
En aquest moment, precisament, sempre es comença a treballar el mes de maig, és que totes les seccions estan fent la seva programació per tot estirar endavant la seva activitat i estem expensant una miqueta del tema econòmic com quedarà per saber si podem dedicar el mateix, diguem-ne, import a les seccions esportives o s'haurà de veure segurament, diguem-ne, rebaixat.
En poc més de 3 mesos per endavant, els clubs i entitats hauran de fer mans i mànigues per preparar una temporada plena d'incerteses i en la qual caldrà seguir lluitant per assegurar la supervivència.
I acabem amb hoquei patins. Maria Rosa Tamburini es retira després de 25 anys de trajectòria, 14 d'ells com a capitana del Sant Cugat. Tot i que deixa de ser jugadora, no es desvincularà del club perquè passa a ser la segona entrenadora i dirigirà la base. Es tracta d'una de les pioneres de l'hoquei femení i un exemple d'esportista que ha comptabilitzat la pràctica de l'esport d'alt nivell amb el fet de ser mare 2 vegades.
Ser mare no significa haver de renunciar a altres coses. És aparcar un moment, començar a tenir la criatura i tornar a ser la mateixa persona que eres abans. Sincerament, la decisió de penjar els patins ha sigut molt més fàcil del que m'esperava, del que m'havia imaginat en Gelringa quan pensava que em retiraria.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
Yeah.
you play.
La xarxa